música de la radio. Zazzara, zazzara, es un asco, me da asco. Zazzara, zazzara, casi nunca pillo una emisora.
Ahora sí, me oigo una voz lejana que reconozco como la mía. Això de voler dir que ja estem començant aquí a la facultat de la UB del Raval. En breu esperem que ho puguem fer a través de les diferents emissores de la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. En aquesta jornada de vaga del 17 de novembre, avui dijous, passen uns 20 minuts a les 3 de la tarda i comencem aquesta, no se dice tarde, se dice sobremesa, ¿no? Que es lo que dicen ahí. Después el telediario viene a la sobremesa. Pues ahí estamos. Pues portant a Ràdios Lliures aquesta vaga d'universitats que s'ha convocat per a la jornada d'avui, coincidint amb aquesta setmana calenta dintre de la tardor calenta, dintre de l'any calent i esperem que de la dècada calenta que ens queda. I bueno, aquest context d'eleccions, eleccions a Mayor, la Cayo de los Banqueros el proper diumenge. Però de moment ens quedem aquí a la universitat, estem contentes de tornar-hi perquè almenys la gent que venim de contrabanda no és la primera vegada que venim aquí a fer programa en directe. I bueno, també explicar que estarem amatent en breu a través de Ràdio Bronca 104.5, Ràdio Pica 96.6 i Ràdio RSK 107.1. Suposo que podem començar explicant pues, el lloc on estem, l'ocupació que està fent de la facultat. I no sé que, si ens pots explicar alguna coseta sobre com està anant, quan va començar i com van les coses i els ànims per aquí.
Bueno, la nostra intenció és fer una queixa sobre com s'està, amb què s'està convertint o fins i tot amb què era fins al moment l'educació pública. Volem fer una reivindicació per una universitat pública, de qualitat, gratuïta, autogestionada, fins i tot bueno, anar més lluny, replantejar els sistemes d'estudis i el que s'ha fet ha sigut convocar una vaga per avui, 17 de novembre, i a més en el marc d'aquesta facultat s'ha fet tota una setmana de lluita amb tota una sèrie d'actes. El dilluns es va fer un taller de pancartes, a la tarda es va fer un debat amb els diferents, bueno, obert a tothom, estudiants, professors, treballadors, sobre quina universitat pública volem. El dimarts al matí es va fer una performance on es volia representar com el sistema ens suprimeix i ens deixa indefensos. A la tarda es van fer unes xerrades, no, el dimecres, ahir dimecres a la tarda es van fer unes xerrades sobre la deudocràcia, una altra sobre les lluites reivindicatives de Xile i Puerto Rico, i avui pues, ha sigut la vaga més dura de fer piquets, d'intentar dissuadir a la gent perquè entres a la universitat. Considerem, sota la meva visió, que ha sigut un èxit perquè s'ha impedit que hi hagi activitat a la universitat i no s'han fet classes i estem en ello.
Sí, que per un cop al curs s'estan aprenent coses en aquesta facultat. Deies, no? Xerrades sobre temes potser que interessen més que els que estan inclosos en els,
sí,
en els programes d'estudis.
I on tothom té veu per dir la seva opinió i sí, sí. Entre tots hem decidit quines coses ens semblen importants, de què volem parlar, estem intentant desenvolupar un pensament crític, analitzar quina és la situació. Mm-hmm.
Això en una facultat d'humanitats, fa temps que no es veia que una facultat d'humanitats pensi sobre la societat i les coses que no funcionen. I a part d'això hi ha la crítica, a, com deies, no es tracta de defensar el model d'universitat que hi havia fa 5, ni 10, ni 15, ni 100, ni 500 anys, és un model d'universitat propi, autogestionat, pel que deies, però quines reclamacions, o quines no reclamacions, però quines causes concretes hi ha hagut en aquest curs en quant a pujades de taxes i altres mogudes, que potser és una reivindicació que es podria fer cada any?
Bueno, us llegeixo un escrit on estan totes les dades. El 2011 el sistema universitari català ha patit una retallada de finançament de la Generalitat del 17%, retallada que en el període que va fins a 2014 es vol ampliar fins al 33%. El resultat més immediat d'aquestes retallades ha estat l'acomiadament de centenars de professors i de personal d'administració i serveis, una rebaixa generalitzada de sous que ha arribat fins al 60% en alguns casos, del professorat universitari més jove i l'augment de les matrícules i de tot tipus de taxes pels estudiants. Només ha estat el començament per ells. Aquest és el resultat més immediat, però n'hi ha d'altres que es posen en qüestió, que posen en qüestió la mateixa naturalesa de la universitat. La baixada de la qualitat docent, la massificació de les aules, la precarietat de la recerca, la impossibilitat de que sectors cada cop més grans de la societat catalana accedeixin a l'educació superior són les realitats que s'estan imposant ja avui i que s'ampliaran demà. Al mateix temps es vol posar a la universitat al servei del negoci privat, dels interessos que ens han portat a aquesta mateixa crisi que avui patim tota la societat. Una universitat al servei del mercat i no de la societat. Una universitat al servei de pocs i no de molts. Una universitat que de poc servirà com a eina per superar la crisi econòmica, cultural, social i política en la que estem immersos tots i totes. Està en joc una universitat pari de totes, està en joc una universitat al servei de la societat, està en joc la recerca, la docència i la formació d'aquest país. I en aquest joc, el que juguen els interessos privats, només hi ha una resposta possible, la mobilització cada cop més àmplia, cada cop més extensa, cada cop més intensa. És per aquests motius que convoquem la vaga general de tota la comunitat universitària, una vaga que serà pròleg, no epíleg.
Molt bé, doncs aquest és el comunicat explicant una mica aquestes causes concretes. Abans de posar una mica de música mentre comencem a preparar una mica els continguts d'aquestes dues horetes que estarem fent ràdio, recordar que a les 6 de la tarda hi ha la convocatòria de manifestació a Plaça Universitat, no només per gent de la universitat, sinó també per secundària, oi? Doncs ja ho sabeu, si ens esteu sentint, sigui ara en directe o més endavant en diferit, doncs que sapigueu que la cita és a les 6 de la tarda a Plaça Universitat, aquí al centre de Barcelona. Ràdio Lliures de Barcelona, emetent des del campus de la UB Raval.
Aulas vacías, que será del mañana, con sillas frías, pocas mentalidades activadas, yo no quiero ni pensarlo. Futuro escuro y nadie puede remediarlo. Aulas vacías, que será del mañana, con sillas frías, pocas mentalidades activadas, yo no quiero ni pensarlo.
Dicen que la juventud es el futuro, si es así hermano, yo lo veo muy oscuro. Se cambiaron las protestas y las vagas por fumadas y borracheras, siempre de madrugada. No quedó nada de los ideales por los que lucharon nuestros abuelos, nuestros padres. En el cielo permanecen los que un día callaron y observan qué está haciendo de la juventud. El Estado nos recluta con esa actitud. No hacen caso ni a los profesores ni a los padres. No nos gusta que nos marquen un esquema. Solo queremos desmadre, pero como borregos obedecemos al sistema. Es lamentable. Si la educación es un pilar básico de esta sociedad, privatizarán escuelas muy rápido, es la realidad. Y así denegar el acceso del hijo del obrero a la universidad. Ni luchan ni hacen nada por cambiar, pero son los primeros en quejarse cuando la situación está mal y ya no puede arreglarse. El que lucha, el que se mueve, es el flipado. ¿Para qué ir de manifestación? Menuda motivación. Prefiero quedarme en el MSN y dejar que mi mente de porquería se llene. Aulas vacías, que será del mañana. Yo
con sus frías, pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. A las vacías, que será del mañana. Que si se fría, pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo.
Ya no se sueña con la revolución, al diferente se discrimina, se planifica ir de botellón. Pregúntale a alguien sobre lo que pasa en Palestina. Como decía Hernández, juventud que no se arriesga, sangre que no se derrama, ni es sangre ni es juventud, esclavos de un sistema que nos maneja. Dentro de unos años esto acabará en drama y poco a poco avanzamos hacia la servitud. Si hoy en día tiene más autoridad la televisión que los padres, y esa es la verdad. Con una actitud de aprensión, cualquier lucha parece en balde. ¿Para qué estudiar si los universitarios son parados? Pueblo que no sabe leer ni escribir, pueblo que se le puede engañar, pueblo manipulado, pueblo explotado. Inventan leyes de educación para incrementar el fracaso escolar. Saca tu propia conclusión, haz algo por tu vida, que no te puedan manipular. Aulas vacías,
que será del mañana, conciencias frías. pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo. Aulas vacías, ¿qué será del mañana? Conciencias frías, pocas mentalidades activadas. No quiero ni pensarlo. Futuro oscuro y nadie puede remediarlo.
Hola, amics i amigues. En un context on les retallades socials estan a l'ordre del dia, la lluita conjunta és a camí, que hem escollit per enfrontar-nos a les ofensives que els governs ens imposen. Nosaltres, com a estudiants, ja hem après que la unió fa la força, i per això ens estem unint amb professors i treballadors de la universitat, així com a altres assemblees de facultats diferents, per a defensar la universitat pública com a lloc on el coneixement crític primi sobre el mercat. Les retallades ens afecten com a estudiants, ja que cada vegada serà més difícil l'accés a la universitat, per motius econòmics, i només econòmics. I com a treballadors i treballadores, ja que patim les conseqüències de les retallades dels sous, això és una precarietat laboral. La universitat no ha de ser un negoci, i les assemblees del campus Diagonal fem una crida a la vaga del 17 de novembre, perquè ningú no vagi a classe i ningú vagi a treballar. Ningú no es quedi a casa i tots i totes sortim al carrer. Durant tot el matí, amb les nostres assemblees de facultats, i a la tarda, a partir de les 6, a la convocatòria de la manifestació de la plaça Universitat, que ha convocat la plataforma en defensa de la universitat pública. Educació precària és futur precari. 17 de novembre, tots i totes a la vaga.
Hola, hola, aquí tornem. Seguint des de la UB del Raval, ara ells just ens avisen que acabem d'entrar a l'aire i estem emetent des de la facultat de la UB Raval al resto de la galàxia a través de Ràdio Bronca 96.6, a través d'internet radiobronca.info, a través de Ràdio Pica, estoy diciendo mal los diales, Bronca 104.5, Pica 96.6, Ràdio Reseca 107.1.
I als seus respectives webs, on també segueix la missió. Y bueno, más fácil para comprobar esto, diales, frecuencias webs, radioslliures.info, a la web de coordinadors Radios Lliures.
Doncs aquí estem amb aquesta coordinadora fent cobertura d'aquesta jornada de vaga dintre d'una setmana de lluita, com ens explicàvem fa una estoneta. Estem en directe avui dijous, dia 17, quan són les 3 i mitja, 3:45. I bé, recordar un cop més que a les 6 de la tarda comença la manifestació a Plaça Universitat. Uh-huh. I també ens acaben d'informar que des de Santa Coloma ja ha sortit el bloc que ve en marxa d'estudiants de secundària que venen a Petita fins al centre de Barcelona.
Bueno, aquesta cunya ens recordava també la convocatòria des del campus Diagonal, feta per la gent de l'Assemblea de Belles Arts d'aquella universitat, i bueno, també ja l'anirem matxacant també per veure si algú que vengui d'aquella banda de Barcelona pues, també pot explicar com ha anat allà la jornada i tota la setmana de lluita.
Si me dejáis el momento abuelito cebolleta.
Venga.
Quan deia que contrabanda tornàvem, perquè ara fa pues, més o menys 3 anys, sí, des que deu fer justament 3 anys, que estava ocupada també aquesta facultat, que no fèiem gaire que s'havia, no feia gaire que s'havia estrenat. Després podem parlar dels canvis que hi ha hagut des de que era esto un ejemplo de...
Gentrificación.
Sí,
gentrificación.
Aquesta funció gentrificadora que té aquesta facultat aquí en el centre. Doncs deia que llavors la lluita que hi havia era contra un model que s'havia aprovat però que encara no s'estava aplicant, que tothom, bueno, tothom no, molta gent deia que tindria conseqüències nefastes al model educatiu, el que parlava, el que ens explicava abans la companya, l'elitització, els preus, el control de les empreses dintre del que són els òrgans de govern de la universitat. I bé, doncs ara veiem que 3 anys més tard, doncs moltes d'aquestes coses les comencem a veure. Per exemple, doncs teníem la notícia de que les pujades d'algunes de les taxes per poder estudiar a la universitat són aprovades per un òrgan que és el, no recordo com es diu, però que no és un òrgan, diguéssim, democràtic, dintre lo democràtic que podia ser abans la universitat, que no és que ho sigui molt, ni és el nostre model. Però, bueno, que encara hi havia una certa manera, ara directament són agents socials d'aquests que anomenen, és a dir, empreses, qui pressionen per dir quin és el preu que ha de tenir accedir a la universitat pública.
Bueno, ja que ens posem a recordar, si algú té ganes de recuperar pues, el que s'estava reivindicant en aquell moment i tota la lluita contra el Pablo Oña, doncs queden allà uns àudios que estan per allà penjats, per exemple, anant a podcast.contralanda.org, segur que deuen buscant així una mica qui tingui, bueno, poca feina o moltes ganes, sobretot, podria trobar-los. A més, va fer un blog específic, no? Bueno,
sí, varios, si no m'equivoco, va ser bueno, a tancada la central, crec. Tancada central. Ai, és que no m'acordo, ja fa molts anys d'això, però sí que és veritat que en el blog, diguéssim, de la tancada hi havia una secció de podcast on hi havia els diferents programes que llavors es van fer, no només aquell programa especial que van fer des d'aquí del Raval, sinó ja des del rectorat que va estar ocupat durant 3 mesos.
Bueno, i ara que són ja les 3:35, ja portem bueno, una mitjoreta des de l'hora que havíem dit que començaríem, pues tornem a insistir i animar la gent que es passi a agafar el micro i bueno, que aprofiti que hem portat aquí els trastos i que expliqui una mica pues, bueno, tot el que se li passi pel cap i el que tingui ganes de soltar, vamos, que aquesta és la idea, no? Que la,
pues,
es fa gent de totes i no només la gent de ràdios que hem vingut. I bueno, ja se ven movimientos por ahí. Ara pugem una miqueta de musiqueta.
Perdona, si em permets, abans, fora de l'àmbit universitari, recordar que demà a les 7 de la tarda hi ha una convocatòria a Plaça Catalunya, que
exacte,
tengo por aquí el Pasquín, que sota el lema La nostra elecció, l'acció, doncs això, demà divendres, 18 de novembre, a les 7 de la tarda, Plaça Catalunya, concentració. Mai més soles, actua 18N.
Mm-hmm.
Òbviament, pues, la nostra elecció fent al·lusió a la jornada de reflexió que comença a mitjanit i que temo i me sospecho que moltes persones no estem disposades a respectar segons les seves normes de la seva democràcia.
Bueno, durant aquesta hora i mitja que ens queda emissió anirem recordant altres convocatòries tant relacionades amb el 20N com també amb aquestes vagues com bueno, amb tot el que se'ns passi pel cap. Bueno, tenim una persona aquí, deixarem uns segons de musiqueta per fer un pas de micro i hablem con ell.
Universidad, cuerpos inertes aplastando a los demás. Es la filosofía de la competencia la que impone el capital y su progreso material. Mentes reducidas en criaderos de mutantes, almas encerradas.
Doncs abans, quan encara no estàvem a l'aire, ens explicava una companya les activitats que ja s'han fet durant aquesta setmana aquí a la facultat, diferents xerrades, cercaviles, etc. I ara ens explicarà un company el cercavila que hi ha hagut aquest matí o ahir?
No, avui, aquest matí.
Aquest matí. Doncs explica'ns com ha anat.
Bueno, el cercavila ha començat a plaça de Universitat. Perdó. Llavors hem començat fent la marxa. I la primera parada, perquè hi havia concertades diverses accions concretes, no? Ha sigut el Santander. Vull dir, s'ha enllaçat ous en pintura, s'ha cridat culpables, cosa que és veritat. I fins i tot hem entrat dins, vull dir, l'hem ocupat parcialment uns moments, els hem dit el que eren a dins del seu territori una mica, no? I llavors ens hem anat i hem continuat. Hi ha hagut un cert incident, per exemple, amb un guàrdia de seguretat, però poca cosa, i llavors hem continuat el nostre camí. Amb els eslògans tal, vull dir, molta gent des dels cotxes ens ha pitat en senyal de que ens donava suport. Hem tallat bastants carrers, vull dir, hem parat bastant els tràfics a mesura que avançàvem i llavors després hem anat a la borsa i hem fet la segona acció concreta. Això ja no primava tant la pintura, sinó s'han tirat cèntims. Fins i tot un home ha cremat un bitllet de 5 euros davant de la borsa.
I què, però sortien els brokers així a recollir-ho al terra, qual paloma que va a les migues de pa, o com anava
no,
això?
No, vull dir, no necessiten cèntims els brokers, no? Llavors, vull dir, se'ls va tornar a increpar, s'ha tirat després pintura també, se'ls ha dit el que eren, no s'ha entrat, no s'ha pogut, la bossa té una estructura diferent que no permetia. I llavors després ha sortit una a la finestra, vull dir, li han fet la broma aquesta de tira't, no sé què, vull dir, també una mica en referència a la crisi del 29, que els brokers caien del cel, en aquesta no cauen del cel, per desgràcia.
Surten de sota les pedres.
Sí. I llavors hem prosseguit el nostre camí, hem sortit. Continuem passejant l'anècdota, no, de Fernando Alonso, no, que havien pres al Santander, vull dir, i l'anàvem passejant en plan ensenya, no, trofeo, i el portàvem, i després hem anat a la tercera acció, que era ja, vull dir, la primera que ja tenia un perill més real, perquè ja hi havia presència de Mossos, perquè era ja la Conselleria d'Economia i Coneixement. I llavors hem parat al davant. L'acció no ha sigut tan hardcore perquè era més perillós, vull dir, només va caure una bomba en pintura, va ser bàsicament increpar els Mossos i amb Esculell i poca cosa més, però bueno, va estar bé. I després va haver algun moment tens quan es va llançar l'ou de pintura, però poca cosa, i després ja vam poder continuar. Vam anar a Plaça de Catalunya, bueno, una mica amb els que estan acampats allà, no? I se'ns va venir algú, vull dir, i llavors ja vam decidir anar al Banc d'Espanya. Al Banc d'Espanya, vull dir, la situació va empitjorar una mica, perquè esclar, és el Banc d'Espanya, vull dir, i ja a part hi ha Guàrdia Civil, no, i és diferent, vull dir, són bastant durets també, no, la benemèrita, i llavors ens van, vull dir, un es va llançar a sobre d'un company, no, i hi ha hagut enfrontament, i va haver un moment, se'ns va unir un avi que va agafar el megàfon, no, bueno, li van donar el megàfon, es va dir que continuen sent feixistes, no sé què, que no han canviat i tal, no? I després a varios moments que ells van tancar les portes, no? Les solíamos el miedo, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors van tancar les portes, van ferir a un noi al tancar les portes, li van pillar la mà, i llavors després ja va ser l'aventura definitiva, que va ser anar a Plaça Sant Jaume. Vam anar, va haver un moment també de por perquè en el carreró que arriba era una mica gratonera i hi havia uns quants furgons, però allà hi havia també restes de la manifestació dels sindicats, però poqueta cosa. Vam anar, es van equivocar d'edifici, van confondre l'Ajuntament amb el Palau de la Generalitat.
Però sí, és que a vegades passa amb tot, eh? Últimament les institucions polítiques, vagis a la que vagis, totes les veus igual. Ja, és normal.
Vull dir, dos edificis bonitos, qual serà, no? I llavors vam anar i ja diguem, ja el cercavila, que a la pràctica s'havia convertit en manifestació, doncs va acabar una mica allà, i ja vam tornar aquí al Raval, i tot molt bé, ha sigut molt interessant, i jo crec que, vull dir, grasó ha tingut, no? Perquè alguns companys, vull dir, ja estan a l'avantguàrdia. Vull dir, surten companys allà amb el Fernando Alonso a l'avantguàrdia.
I a les ràdios lliures, sí, sí. Que això també són mitjans de comunicació, que això també és repercussió, que això és d'aquí a Hollywood. Una cosa curiosa, abans parlàvem dels canvis que hi ha hagut a la universitat en els últims anys, perquè òbviament doncs, no és ni la primera vaga ni és la primera tancada que es fa en aquesta facultat, és el fet de que els temes d'universitat estiguin formin part del departament d'economia i empresa, ja no formen part de l'ensenyament, ja són una altra cosa.
Vull dir, bueno, això és, bueno, a part comentar que han detingut a dos companys, però de moment no se sap què passarà, però hi ha una certa gresquemor, no? Però
segueixen detinguts, sí, en aquests moments?
No, un l'ha pres les dades i l'altre no tinc informació i... Bueno, i això vull dir, ara com està tan de moda el que diuen també l'economia del coneixement, no sé què, coses d'aquestes, vull dir que a part, vull dir, l'escola, que la universitat sigui rentable, útil, vull dir, és el que diu un profe nostre, que diu que la universitat s'està convertint en una escola d'oficios útils per a la societat, però és clar, ell diu després, com a? Per a su societat. Però és que potser,
exacte,
no sap, llavors vull dir, però llavors per això impacta, no arribar a la conselleria a veure economia i coneixement, però és estrany, i bueno, és això, i al Cercavila jo donaria una valoració positiva, això, una cosa senzilleta com és un Cercavila, al final ha sigut intens, ha tingut repercussió i ha sigut una manifestació.
Molt bé, doncs molt bé, ja veiem que ha començat calentet aquest matí, sí. Recordar un cop més, perdó, que ens estigui sentint des de casa, que a partir de les 6 de la tarda a plaça Universitat hi haurà la manifestació, no només d'universitat sinó també de secundària, i que si viviu pels barris del nord i veniu baixar, veieu baixar una marabunta de xavales i xavales, són els estudiants de secundària que venen des de Santa Coloma,
sí,
uniu-vos-hi, que us llevaran a on hi ha que ir.
D'acord, doncs gràcies.
Gràcies a tu.
No ser indiferentes por tener sentimientos y por ellos ir a muerte.
Esto no va contra la educación, es un planteamiento que carece de razón. Educación popular para ir a la población, compromiso individual dentro y fuera del salón. Esto no va contra la educación, es un planteamiento que carece de razón. Educación popular para ir a la población, compromiso individual dentro y fuera del salón.
¿Cuántas horas de estudio en tu casa miraste pasar y ahora nada cambia? Sigue siendo el mismo, tal vez no tan correcto, quizá no tan ingenuo, pero si un ciego te ganó la apatía, ya no miras más, regresas a tu casa, ahí hay comodidad, acomodas tu sillón donde siempre ves la tele, miras a la puerta, la que siempre está inerte, prendes la tele, miras las noticias y a pesar de todo salen tus sonrisas de que estás estudiando y pronto acabarás y tu buen dinero pronto ganarás. Y es que si hay tanta gente en la universidad donde abundan muchos zombies que no tienen dignidad, que carecen de talento para la humanidad, pero tienen un talento para su superioridad. Y es que no es tan malo aprender de lo que sabes, en la forma de aplicarlo es cuanto tú vales de algo colectivo que debe ser para el mundo o dejarlo en ti donde no tiene caso alguno.
Proseguim 17 de novembre, perquè això ho estigui escoltant en diferit. Jueves 17 de novembre, són menos les 4 menos 12 minutos, i després d'esta canción pues continuemos explicando cosas que están sucediendo, ¿no? Creo que queríamos explicar un poco también el tema de los piquetes.
Sí, un poco comentar, ¿no? Según lo que, bueno, yo estuve desde las 6 de la mañana acá en esta facultad, o sea que no me he enterado mucho lo que ha pasado en las otras, pero por lo que me ha llegado ha sido un éxito esta huelga general de educación, tanto en secundarios como en la universidad, en la autónoma se ha parado todo, se han cortado las calles también de Diagonal, se hizo el piquete hoy en la Gran Vía, y no sé, creo que hasta una privada, ¿no? Había de trabajo social, habían hecho asamblea y habían parado todo. Pues aquí en el Raval, donde estamos, ¿qué podemos contar un poquito? Bueno, ya venían las chicas, que pueden contar después mejor, que venían de pasar las noches en el rectorado, donde se estuvo ocupado las dos noches anteriores. Y esta mañana, bueno, vinimos para acá a las 6 de la mañana. Y la verdad que yo estoy muy contenta. A mí me parece que la huelga casi ha sido un éxito, porque se hicieron piquetes que realmente lograron que se paralizara la universidad. Es decir, que no se hizo ninguna clase, las clases que se hicieron fueron alternativas, vinieron algunas profes, algunos profesores que hicieron afuera, hicieron charlas y debates, y bueno, se hicieron una serie de actividades, después de Cercavila, que ya comentó el compañero. Así que me parece, nada, era un poco eso, dar mi impresión de que todavía seguimos acá en la universidad, y decir que los trabajadores y las trabajadoras no docentes, que del PAS, creo que se llaman, que bueno, que muy bien, no han abierto ninguna de las aulas, que no, bueno, que no se ha trabajado hoy, que la huelga acá por lo menos ha sido un éxito total, y según me decían otras compañeras, que se está hablando que en los últimos años es una de las huelgas que tiene mayor aceptación, ¿no? Entonces eso me parecía importante resaltarlo. Ahora todavía nos queda una jornada más, y bueno, y a las 6 de la tarde la manifestación unitaria con secundarios también, que es lo que le va a terminar de dar más fuerzas. Pero bueno, voy a contar un poco los piquetes que se hicieron esta mañana aquí, y que la información, había un montón de volantes también de información, y cómo, bueno, eso cómo se paró totalmente la producción de este conocimiento que ya denunciaron las compañeras y los compañeros anteriormente, que es un conocimiento al servicio del mercado, del capitalismo y de todo lo que no queremos, ¿no? Aquí no estamos para defender una universidad como la que está, no defendemos la universidad pública como esta, sino que queremos otra universidad, y por eso estamos, ¿no? Por eso toda esta semana se estuvo discutiendo qué tipo de conocimiento se quiere, de qué forma, de qué contenido, bueno, absolutamente todo, ¿no? Cambiarlo todo. Ese es uno de los objetivos.
Bueno, yo esta noche también se ha ocupado el rectorado. Yo personalmente llegué más tarde porque estaba asistiendo a la charla que se hacía aquí sobre la lucha de Chile y Puerto Rico, pero la verdad también me parece que fue un éxito esa ocupación. La universidad estaba abierta, no había ningún tipo de control sobre quién entraba y quién salía. La gente, había, no sé, más de 100 personas seguro. La gente estaba juntada en grupos debatiendo, incluso se hicieron lecturas de poesía. Bueno, conseguimos que el espacio fuese nuestro y que se usase para debatir y para explicar nuestras posturas antes de una jornada importante como la de hoy.
Pues ponemos un poquito de musiquita y continuamos aquí en vivo desde la UB, retransmitiendo por 104.5 de la FM.
El 29 de julio de 2010, la Generalitat publicó un decreto que hipoteca el futuro de las radios libres.
Este decreto ningunea la realidad histórica de más de 20 años de existencia de emisoras libres en Cataluña.
Más información en www.contrabanda.org.
Por la libertad de expresión, apoya y escucha las radios libres.
Bueno, ahora
Acabamos de escuchar una cuña de la Coordinadora de Ràdios Lliures, de la Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya, que recordem que també som, bueno, el grup o col·lectiu que ha vingut aquí també a fer ràdio aquí des de la Facultat de la UB del Raval, i que, bueno, pues aprofitem també per anar recordant i explicant també totes les problemàtiques i mogudes que ens estan afectant a nosaltres i, bueno, en general a tots els mitjans lliures, ja no només de Catalunya, sinó a tot l'Estat. En aquest sentit, aprofitem per fer una miqueta de difusió de mogudes nostres. Aquest dissabte la Coordinadora Ràdios Lliures organitza un sopador vegà al Centre Social Ocupat All School, a l'Avinguda Vallcarca. Vegà i futurista, certament, perquè hi haurà una... Bueno, l'espectacle serà la... Serà la, bueno, presentació en directe d'un relat futurista de ciència ficció que es diu Els Gravitants, i després un sopador vegà fantàstic per l'autogestió dels mitjans lliures allà al Centre Social Ocupat All School, a l'Avinguda Vallcarca, bueno, molt a prop, una miqueta per sota del metro Vallcarca. Bueno, i ara seguim parlant aquí amb la gent, amb les estudiants de la UB. Jo abans només volia comentar que venim cap aquí ara fa un parell d'hores, hi havia una concentració a la plaça Sant Jaume davant de la Generalitat de Catalunya, era de treballadores de farmàcies que estaven fent por Chivarri, reclamant també, bueno, que arriben els diners i que per tant es puguin oferir, seguint oferir el seu servei. Tampoc us puc donar molts més detalls, però bueno, reclamant pues, que aquest dret bàsic, el qual podríem discutir més a fons d'un altre dia, pues, bueno, sobre la salut, com està encara i tot el poder de les farmacèutiques, però que sí, també tenen clar elles pues, que la priorització ara mateix amb aquestes despeses en salut pues, no passa perquè ja es puguin seguir oferint aquest servei. Bueno, doncs proseguim ara retomando el tema. Teníem aquí, no? Vamos a poner un temita antes. Vale. Pues venga, va, podríamos explicarlo un poquito antes, yo creo.
¿Parece?
Bueno, esto vamos a poner un tema que se hizo con las tomas de los coles allá en Chile. Se llama La Banda Sonora de las Tomas. Y ahí queda eso, para que se extienda y se contagie.
Y antes de ponerlo, solo recordar, ya que hoy es jueves 17, mañana viernes 18, precisamente para finalizar uno de los actos que finalizan las fiestas reivindicativas de Claude Camp de l'Arpa, se realiza una cafeta con charla y posterior, bueno, fiesta sobre el conflicto estudiantil y las huelgas estudiantiles en Chile. Venga.
Vamos por la unificación del movimiento estudiantil, capucha hardcore, anda, escúpela a la vinta, al medio de un mitin, ya que la lucha va hasta el fin. Encapuchados los estudiantes y las tías del jardín, todo a mí, sí. Salvao, los partidos vacilao, los cabros tan claritos no serán instrumentalizados, por eso pao, culiao, del estado, la base van gritando y los dirigentes van callao. La hermosura de una toma suma lo que el capital ignora, las masas viven y juntas colaboran, si somos miles ahora, pa' que chucha dialogar, no hay diálogo válido contra la historia.
Somos los obreros y arquitectos del porvenir, tendremos arduo trabajo, pero hay que proseguir, deja la ira fluir, lo que importa es que resista, en ese proceso hay que hacerse protagonista, el combate ahora es de la clase social, roda, no hay otra, somos la nuestra y la explotadora. El problema es transversal, no transa, se transforma en una huella trascendental. Cuando con autonomía se organiza, así como el movimiento se politiza. Los derechos son más que educación de calidad. Esto demanda un ataque directo al sistema capital.
La banda sonora de las tomas grita, los cabros se organizan,
el pueblo se moviliza.
La banda sonora de las tomas grita,
no queremos más limonas,
educación gratuita.
La banda sonora de las tomas grita,
los cabros se organizan,
el pueblo se moviliza.
La banda sonora de las tomas grita,
no queremos más limonas,
educación gratuita.
Nuestros recursos naturales, manos de transnacionales, son el sueldo chileno negociado por los militares. Pinochet del proxeneta, Chile la puta más barata del planeta, la concerta marioneta de la demanda oferta.
El ingreso es grueso, el invasor está de regreso, por eso estamos agresivos, no agradecidos del progreso.
Al Congreso
no le interesa la educación cívica, la educación gratis es posible solo con voluntad política.
Caridad,
no es el oficio de en el más PC,
como claridad.
Política es solo ser del PC, que China es más rico es su defensa. Que cobra por educar, no les da vergüenza.
Somos la voz del pueblo, no de los partidos que quieren tomar partido del movimiento conseguido. Somos parte víctima de la problemática. No me separe la política de la temática. Recursos hay mal utilizados por el poder burgués. Ya no más estamos más maduros que en el 2006. Hay un petitorio y detrás propuestas concretas de pobladores proleta organizados en treta. Claras decisiones va a acabar con tus acciones. Son ustedes, no nosotros, quien irá de vacaciones. Ahí veremos si fuimos la generación perdida, la que luchó y no cayó porque dejó de estar.
Pues no, Chile no es el único país del mundo donde nos cobran por estudiar. Aquí pasa de toda la vida y aquí seguimos y por eso se está luchando en esta facultad hoy en día. Recordem que estem amatent a través de les ràdios lliures de Barcelona, a Bronca 104.5, Ràdio Pica 96.6, Ràdio RSK 107.1 i si ens esteu sentint a Contrabanda 91.4 ens esteu sentint en diferit, però sí que ens esteu sentint avui dijous dia 17 de novembre. Seguim aquí quan arribem a les 4 de la tarda i ens volen comentar més coses sobre les activitats que hi ha hagut en aquesta setmana de facultat. No, ens volen comentar una altra cosa. Què ens vols comentar?
No, anava a llegir un manifest, que és, un escrit que ha fet l'Assemblea Inexistent d'Estudiants Rebotades. Dirigit a les professores, investigadores i altres treballadors que encara pensen que estem aquí defensant la universitat. No. Avui no hem vingut aquí a defensar la universitat, ni la pública ni la privada. No, avui no hem vingut aquí a defensar-la i tampoc demà. Hem vingut perquè estan en joc els vostres llocs de treball igual que ho estan els nostres. Hem vingut per solidaritat i perquè sabem que soles no podem lluitar contra el capitalisme. Us necessitem, ens necessitem, ens necessitem. Ens necessiteu, ens necessitem. Algunes ja vàrem estudiar abans de Bolònia i sabem que, tot i que hi ha un procés de pauperització de la universitat pública, la universitat en la que nosaltres estudiarem ja era una autèntica merda. Estudiàrem ja era una autèntica merda. No sabem si algun dia la universitat fou aquell lloc que tant idealitzaren els nostres pares i mares, potser perquè mai no vam poder anar. O les pàgines que ens recordaven aquella imatge estudiantil, però el cas és que la majoria de nosaltres hem entrat a la facultat perquè el mercat laboral ens exigia un títol per poder-nos fer més suculentes. Aquelles que en un primer moment varen pensar que la universitat era un focus de saviesa, varen quedar desencantades en un tancar i obrir d'ulls. La realitat era punyent. Estàvem allà per aconseguir un títol que acredités que teníem dret a col·laborar, que teníem dret a cobrar un sou menys miserable que el d'algunes de les nostres companyes de feina. I si en algun moment se'ns oblidava, l'avaluació, els exàmens i la disciplina acadèmica ens posava ràpidament al seu lloc i ens recordava que aquí no estàvem per plaer. No mireu a una altra banda, sabeu per a qui treballeu. La universitat, o més ben dit, l'empresa universitat, és una simple expendedora de títols i com qualsevol empresa segueix la lògica del màxim benefici. D'on treu el benefici? Doncs com qualsevol empresa, de les seves treballadores i de les persones que consumeixen els seus productes. I com pot augmentar el seu capital? Doncs explotant més a les seves treballadores i o pujant els preus dels productes. I això és senzillament el que està passant. Com a qualsevol gran empresa hi ha càrrecs intermitjos que, tot i ser també treballadores, es reconeixen en els interessos de les classes dominants i dels seus privilegis. En un hospital tindríem a la casta mèdica i a les universitats a la casta de les catedràtiques. Amb això no diem que no hi hagin doctores que encara creguin en la medicina i estiguin disposades a fer una forta denúncia de la indústria farmacèutica. Igual que potser existeix alguna catedràtica que senti un desig irrefrenable per estendre la seva saviesa. Però no ens enganyem, són les menys. La seva poltrona i el seu sou fa que ens preocupin, que es preocupin per les nimietats de la plebe, que no es preocupin per les nimietats de la plebe. El saber no està a les universitats, els títols sí. Algunes vàrem aprendre a la universitat, però no gràcies a ella, sinó en oposició a ella. Les que vàrem créixer a partir de la repulsa del procés de Bolònia. Les que vàrem aprendre a base d'hòsties què suposa qüestionar les institucions de la democràcia. Les que vàrem tastar què suposa aprendre de l'altre amb l'altre. Les que a partir d'aquells dies ja mai hem tingut suficient. Les que hem alliberat els espais, les que hem entès allò que les velles anarquistes ens ensenyaren, conèixer el món per així poder transformar-lo. Som les hereves d'aquelles que obrien ateneus als barris per tal de potenciar la cultura, la solidaritat i el suport mutu. Som a les places, ocupant els carrers. Ens pots veure enrotllant, discutint aferrissadament, perquè ens hi va la vida. Pots mirar cap a una altra banda i pensar que la universitat és i ha de ser el centre del saber, però llavors no comptis amb nosaltres. Ja hem començat a experimentar que la coacció d'una avaluació i una acreditació eximeix qualsevol experiència educativa i la transforma en una relació conductual basada en el bastó i la pastanaga. Si seguiu defensant aquesta institució, heu de saber que sou culpables de que la majoria de nosaltres, en un moment o altre, patim depressions, angoixes, estrès, atacs de pànics, degut a la pressió que exigeix aquest model de formació. Podreu dir-nos que espereu canviar aquest model des de dins i us respondrem que això és el mateix que els hi van dir els nostres pares i mares. Als 70, aquells militants de base que van ocupar els llocs de poder a comissions obreres o a les reformadores de les presons i psiquiàtrics que han substituït la contenció física amb la contenció psicofarmacològica. Si seguiu defensant la universitat, no podreu dir que no sabeu el que esteu defensant. Si el que defenseu és el vostre treball, ens trobareu al costat, perquè nosaltres també tenim por a quedar-nos sense feina. Por respecte al saber, al coneixement, us demanem, si us plau, que no ens vengueu més fum. Les universitats, al igual que les escoles i els instituts, són centres d'extermini de l'imaginació, el deliri, la crítica i el pensament. No volem la universitat, patim la universitat. Donem-nos suport mutu, creem coneixement compartit.
No sé, però la universitat també cabe la desobediència i per això estem en aquesta setmana de lluita, emetent en directe avui 17 de novembre a través de les ràdios lliures de Barcelona. I abans de passar a la veu una companya que ens explicarà alguna de les activitats, volíem passar explicar el que ens explicava una veïna que passava per aquí fa un moment i que ens cridava l'atenció sobre un dels canvis que ha tingut aquesta facultat des de que es va obrir. Aquesta facultat no sé si va ser l'any 2006 que es va inaugurar, i clar, és un espai altament privatitzat, vull dir que ara per entrar a la biblioteca, per exemple, s'ha de tenir un carnet bibliotecari, tenim una cafeteria privada amb uns preus de mercat que no tenen res a veure amb la realitat de les persones precàries que hi passen cada dia. I una altra de les coses que abans hi havia i ja no hi és era el que es coneixia com la sala dels microones, que era una sala que teníem aquí al final, sortint cap a la part de darrere de la facultat, on en lloc d'anar a consumir aquesta cafeteria privada podies portar el teu menjar i allà escalfar-te'l i menjar tranquil·lament, o si feien menjadors també, en fi, tota una sèrie de funcions socials que pel que sembla no tenen cabuda en el model universitari que ens proposen els poderosos. I bé, ens cridava l'atenció, no era una veïna, no és una persona de la universitat, sinó una persona que treballa aquí ben a prop i que li anava molt bé tenir un espai on poder estar, on poder xuflugar, on poder no mullar-se quan plou, no patir fred i poder escalfar una mica el sud-opera abans de dinar i tornar a la seva escarosa jornada laboral. Doncs clar que sí, perquè la universitat no ha de ser només per les estudiants, no ha de ser només pel professorat, no ha de ser només per les treballadores i ni molt menys ha de ser per les empreses, sinó també per la ciutadania i per la gent que passa per aquí. Llavors, seguim en aquest dijous, dia vaga, de vaga, explicant les activitats que s'han fet aquesta setmana. Ja he explicat unes quantes, però seguim amb elles. Un moment, espera, que et pujo el micro. Primer.
Sí? Ja?
Ara sí.
Bé, bueno, volíem explicar una de les activitats que vam fer, que va ser una performance que vam fer el dimarts al matí sobre... Bueno, estava pensat fer-la sobre les 11, però el problema és que se'ns va anar una mica a les mans i la vam acabar fent més tard, per fer-lo entre classe i classe, que s'unissin contra més estudiants millor. Però bueno, la idea era anar des de totes les plantes, passar per totes les classes, una espècie de processó, que s'anava encaputxats i en seguien tambors, i bueno, passar classe per classe per fer-nos sentir, per animar la gent a participar a la vaga, a participar a les activitats que es feien, i sobretot en aquell mateix moment a seguir-nos fins al que seria el pati, perquè realment allà teníem muntat el que era la final de la performance. I bueno, durant el passar classes doncs, bueno, va ser bastant curiós les reaccions que tenia la gent, les cares de sorpresa dels companys en veure'ns tots encaputxats i fent soroll i tal. Bueno, va haver algú que es va posar una miqueta més, bueno, violent, per dir-ho d'una manera. Va haver un professor que realment va sortir a les aules cabrejadíssim, però bueno, a part d'això la gent va reaccionar bastant bé, fins i tot ens van seguir uns quants. I un cop a baix, bueno, pues teníem tres persones que realment van tenir molt de valor de sortir allà completament despullades, i la idea era que ens paréssim allà i els encaputxats els hi tiréssim globus plens de pintura negra. I bueno, ja sabíem el que ens trobaríem, però realment ens va impactar més del que ens pensàvem, trobar-nos allà persones despullades a qui els havíem d'acribillar a pintura, i realment va ser molt, molt espectacular i bastant, bastant solemne, per dir-ho d'una manera. Al final es va llegir un manifest que va... Personalment a mi em va impactar molt com estava la situació i tal, i bueno, la gent realment va tenir una bona acollida aquesta performance, i la valoració pues, sobretot molt positiva, molt positiva.
L'objectiu era convocar la jornada de vaga d'avui. Sembla que ha servit molt, no? Perquè no, això està absolutament aturat.
Sí, bueno, també era, el missatge era fer veure com l'individu està totalment desprotegit davant del sistema. L'individu sol està molt desprotegit, o sigui, com es sent ell mateix. I jo crec que el missatge es va captar bastant bé. No sé.
Molt bé, i a part d'aquests cercaviles, hi ha hagut també xerrades, no sé si ens podíeu comentar alguna cosa sobre alguna de les xerrades que s'han fet?
Bueno, hi ha anat alguna, sobre una que vam fer aquí, una molt interessant, sobre la deudocràcia, i realment ens explicant, bueno, el que és el deute que tenim, la diferència entre el deute que és realment el públic i el deute privat, que és la gran majoria, i per què l'estem pagant, i bueno, algunes alternatives que podrien haver-hi, perquè... Realment ens hauríem de plantejar si hem de pagar nosaltres el deute privat o s'haurien d'apanyar les empreses i bancs realment, perquè l'estem pagant nosaltres, i a costa de la nostra salut, a costa de la nostra educació, i no és just en absolut.
Molt bé, doncs us recordem que estem... Ah, sí, hi havia també lo del rectorat, no? O no? Espera.
Sí, no, jo quería simplemente una cosa sobre el tema de la performance, que el objetivo era lo que ha comentado mi compañera, de demostrar la opresión individual a la que estamos sometidas, y que justamente es lo que nos hemos encontrado hoy, ¿no? La gente venía aquí y nos decía, es que tengo derecho individual a entrar a clase, tengo derecho personal a entrar a clase... individual, personal, individual, personal. Y es lo que precisamente se demuestra en la performance. Nos están oprimiendo y machacando para que seamos individuos totalmente individuales y que no luchemos por una colectividad. Y era como que hacer un poco ver a la gente antes del día de la vaga, durante toda la semana de lucha, que no somos individuales, somos colectivos, y lo que no quieren es que nos unamos y hagamos fuerza, porque unidas les damos miedo. Y es lo que se ha demostrado hoy. O sea, solo quería apuntar eso.
Muy bien, pues digo, no sé si había alguna cosa más que queríais comentar de las actividades, charlas, acampadas, acciones, movilizaciones. Acampadas. Bueno, de mientras recordamos que faltan un par de horas para esta convocatoria a las 6 de la tarde en Plaza Universidad, donde saldrá la manifestación por la educación universitaria y secundaria. Que bueno, no sé si hay columnas que salen de otros barrios, pero sí que nos consta que las estudiantes de secundaria de Santa Coloma están perdidas en algún lugar indeterminado de la ciudad podrida, llegando ya, esperamos, a Plaza Universidad, llegando ya, si faltan 2 horas, estarán por ahí caminando. y que aquí estamos las radios libres para explicarlo. Si cualquier persona de las que se asoma por aquí y escucha quiere explicarnos cualquier cosa, cualquier opinión, cualquier impresión sobre lo que está pasando hoy, esta semana, o en general sobre la situación de la educación, o cualquier otro tema, oiga, que para eso salimos un día a la calle, pues que se acerque, que para eso están los micros de las radios libres.
Hola, amics i amigues. En un context on les retallades socials estan a l'ordre del dia, la lluita conjunta és el camí que hem escollit per enfrontar-nos a les ofensives que els governs ens imposen. Nosaltres, com a estudiants, ja hem après que la unió fa la força i per això ens estem unint amb professors i treballadors de la universitat, així com amb les altres assemblees de facultat, per a defensar la universitat pública com a un lloc on el coneixement crític primi sobre el mercat. Les retallades ens afecten com a estudiants, ja que cada vegada serà més difícil l'accés a la universitat, per motius econòmics, i només econòmics. I com a treballadors i treballadores, ja que patim les conseqüències de les retallades dels sous i la precarietat laboral. La universitat pública no ha de ser un negoci i l'Assemblea de Belles Arts fa una crida a la vaga del 17 de novembre perquè ningú no vagi a classe i ningú vagi a treballar. Ningú es quedi a casa i tots i totes sortim al carrer. Durant tot el matí, amb les nostres assemblees de facultats, i a la tarda, a partir de les 6, a la convocatòria de manifestació de la plaça Universitat que ha convocat la plataforma en defensa de la universitat pública. Estem en perill. Estem en perill. Educació precària és futur precari. 17 de novembre, tots i totes a la vaga.
Bueno, després de tornar a escoltar aquesta cunya amb el comunicat de l'Assemblea de Belles Arts, que ja també en el Campus Nord pues, convocaven a la manifestació i a la vaga d'avui, 17 de novembre, dijous, recordem que seguim aquí amatent des de la Facultat UB del Raval, quan són les 16 i 19, les 4 i 20, més o menys, i bueno, aprofitem per fer també altres convocatòries, alguna ja l'hem anat anunciant abans, com per exemple, sobretot la de demà divendres, dia 18, la nostra elecció, l'acció, que es farà a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, una concentració doncs, veritat, que comença ja la jornada de reflexió davant d'un altre cop el circ electoral que es dona cita, aquest cop el 20N, el 20 de novembre, doncs es convoca amb el lema Mai més soles, actua 18 de novembre. I present aquesta setmana no serà ni molt menys l'única convocatòria que hi haurà entorn a aquesta jornada electoral o contra aquesta jornada electoral. Dir que també es farà, per exemple, des de l'Assemblea de la Vila de Gràcia, activitats durant aquell dia a la plaça de la Vila, el que abans es coneixia com la plaça de Rius i Taulet, des de les 11 del matí a una cercavila i bueno, fins a les 7 de la tarda, que seguirà bueno, pues, amb una convocatòria més festiva. Després també ens passaven gent de diferents sindicats, de CGT, CNT, etc., el calendari de la campanya d'abstenció activa que es feia, que començava ja avui mateix, d'aquí bueno, poca estona, a les 19 hores, a les 7 de la tarda a l'Arc de Triomf, amb una xerrada sobre la gran farsa de la sobirania per la democràcia directa, autogestió i organització. I el dissabte 19, a les 11 hores, a plaça Catalunya, doncs, també una convocatòria, una reflexió col·lectiva a les 11 a plaça Catalunya. I el 20 de novembre, després en el local de la CGT, també una sèrie més d'activitats. I bueno, hi ha moltes més coses que podríem anar dient i anirem dient el que queda de jornada, no?
Sí, y aquí también siguiendo en la huelga de este 17 de noviembre desde la Facultad de la UB, estamos aquí con un trabajador de la facultad que nos va a contar un poquito de la lucha que ellos vienen denunciando ya hace tiempo, de las situaciones, de cómo está también el edificio este horrible en el que estamos hoy aquí. Y bueno, que lo cuente él un poquito qué es lo que vienen denunciando ya hace tiempo.
Hola, bueno, em demaneu que expliqui una mica per sobre com està el tema. Vam tenir una assemblea aquest dilluns informativa, van venir uns ponents, va venir un arquitecte, va venir un tècnic en camps electromagnètics i va venir un metge. Bueno, el més interessant va ser la ponència del metge, que ens va explicar és una persona que treballa en l'àmbit de salut laboral i higiene en la indústria del treball, no? I ha tancat diversos edificis ja aquí a Barcelona perquè les seves condicions no eren les adients. I bueno, l'assemblea sobretot era per convocar el personal de treballadors per informar com portem el tema de la denúncia d'inspecció de treball. Aquest desembre elaborem la denúncia, però ara demanem responsabilitats a les institucions que no han pres mesures des de fa 5 anys de tot el que saben, no, que està passant en aquestes instal·lacions. Els hi demanarem si han passat, per exemple, l'auditoria que havia de passar l'edifici els 2 anys de ser construït. Demanarem quines són les accions que han fet fins ara. I amb tot això que són passos previs que ens demanarà inspecció de treball, quan els tinguem complerts, doncs portarem endavant la denúncia. Tot això té implicacions, perquè a la primavera pensem fer un congrés, ja no serà una assemblea informativa, sinó que serà un congrés per difondre a la societat. Nosaltres farem difusió aquí al campus i vosaltres esteu convidats doncs, a participar i a ser informats de quines són les condicions que ens afecten tant a l'edifici com fora de l'edifici, quins són els lobbies de pressió que estan impedint, diguem, que hi hagin unes condicions mínimes de salut, no només aquí, sinó a tota la ciutat, a tot arreu. I és una ocasió estupenda, si no és que els mitjans de comunicació fan pública aquesta situació ara, perquè ens veiem sotmesos a pressions, tots els mitjans ja volen publicar la notícia. Serà el moment llavors quan farem roda de premsa i expondrem el tema. I bueno, és un tema que fa palesa, no, diguem, la poca transparència i la gestió desastrosa de la institució universitària. Per tant, crec que és un punt en el qual conflueix tot, no? No és el problema d'aquest campus, és un problema de salut laboral, és un problema polític, evidentment, és un problema del 15M, és una, diguem, una cara més, no, del mateix problema. D'aquí a primavera queda temps, nosaltres tenim molta feina per coordinar el congrés. És qüestió de mantenir contacte i quan arribi el moment, doncs, lo que l'assemblea d'estudiants, lo que el comitè de PAS, Junta PAS, comitè PDI, Junta PDI considerin que volen fer i que volen difundir, no? Doncs, confluir una mica sobre aquestes dates per, bueno, és un, diguem que està obert, no? Hi ha possibilitats. Nosaltres tenim clar un pla, diguem, un pla de ruta, no? Però en aquest pla de ruta sempre s'hi pot afegir qui vulgui. Restarem en contacte. Gràcies.
Per la gent que no, que potser no, que, clar, estem atent la ràdio fora i potser no coneix exactament la problemàtica de l'edifici. Sí, si pots explicar-ho, perquè sabem que és el que ve de lluny i ens estàs explicant,
bueno,
l'última hora, però...
Us explico per sobre, no? Avui en dia hi ha una polèmica científica entre el que són... Hi ha dos tipus de radiacions, no? Són les de alta freqüència, que són microones, les telecomunicacions, no? Mòbils, wifi i tot això, i les de baixa freqüència, que són les de els cablejats elèctrics de 50 Hz que tenim a la llum de casa, que tenim aquí, que tenim a tot arreu, no? Els problemes de l'hipotròfia venen per als camps de baixa freqüència, que ara que hi ha una sinergia i aquests camps ens afecten i ens fan més vulnerables a les altes freqüències, als wifis, als mòbils. Llavors nosaltres el que volem és que es compleixi el que està estipulat en el protocol d'actuació de la Generalitat i que es compleixi la normativa i en qüestió de baixa freqüència que estiguem correctes, no? El problema que tenim en aquest campus, i diguem que els tèsters, no cal que vinguin tècnics pèrits a fer medicions, sí que vindran, però no caldria, perquè els tèsters som nosaltres. En el moment en què hi ha casos de l'hipotròfia, vol dir que hi ha problemes amb l'edifici. La hipotròfia està considerada una malaltia lleu. Nosaltres diem que és un símptoma de com pot ser la sequetat d'ulls, de gola, les cefalees, un símptoma més d'enfermetats més greus que s'estan generant. Llavors, la lipotròfia en si, no ens centrem en la lipotròfia, el que passa és que hi ha un protocol que està establert i ens permet actuar, des d'aquí és una esquerda per començar a actuar. Els problemes de l'edifici es solucionarien, en principi, o s'haurien de solucionar, el mínim seria cobrir el cablejat, aïllar el cablejat, perquè no emetés un camp electromagnètic que és molt elevat, que supera molt els límits de saludables, garantir una humitat relativa en tot l'edifici, que fa que es dissipi l'estàtica que s'acumulen els objectes i que nosaltres constantment estem acumulant en el cos. I de fet la lipotròfia, el que diuen els estudis, que està molt poc estudiada, malauradament, és que si les condicions són favorables, remeteix. En el moment en què els casos de lipotròfia no remeteixen i cada cop hi ha més, vol dir que l'edifici està malament. Si l'arreglen, realment la gent que pateix lipotròfia deixarà de patir, no? Tot això, a més, influeix en moltes coses. El primer és el rendiment de la gent. O sigui, aquí quan un entra, el primer que perd és la capacitat de concentració. Amb un 10, amb un 20, amb un 50% és igual, però hi ha qui es queda totalment anul·lat, no? Depèn de cadascú, som diferents i ens afecta de forma diferent, no? Però afecta. Tots els metges coincideixen, no?, que els camps electromagnètics, el primer símptoma general que afecta a tothom és a la concentració, perquè és un tema neurològic. Afecten a la melatonina. La melatonina és l'hormona que genera el son, però alhora és l'hormona que regenera les cadenes d'ADN. Per tant, això implica un risc de leucèmies, de càncers, d'enfermetats molt greus, no? Hi ha estudis fets, molts estudis, hi ha més de 2.000 estudis. Qui es vulgui mirar l'informe Bioiniciative, que està fet en base a més de 2.000 informes sobre el tema, doncs allà està tot, no? Passa que són informes sobre els que no es dona difusió i sobre els que hi ha un debat científic, perquè els lobbies i les empreses contracten els seus tècnics i llavors, mentre hi hagi un debat, no n'hi ha forma d'assegurar, de mostrar o d'aplicar uns criteris de precaució, no? Perquè el mínim és que quan hi ha un risc d'algú s'estableixin uns criteris de precaució, que és el que es reclama, no? En aquest cas, els criteris de precaució doncs, no calen, perquè o sigui, el risc és evident. Si hi ha l'hipotròfia és que alguna cosa no funciona bé. No sé, per sobre és el que puc dir, no? El tema és extens perquè per això mateix al Congrés vindrà bastanta gent molt posada en el tema per explicar no només de la hipotròfia, no? Sinó de tot el que està al voltant de la contaminació de l'electrosmog i de la contaminació electromagnètica, no? Tant de baixa com d'alta. Procurarem que centrar-nos en la baixa i després anirem a per l'altra. Ens agradaria acabar traient els wifis de tot el campus instal·lant un bon servei d'ADSL, que és l'USA, no? És el que recomana tothom. De fet, a Europa hi ha, a França, a Canadà, al Regne Unit, ja han tret els wifis de les biblioteques, han tret els wifis de les escoles, dels centres públics, per algú serà, no? Aquí amb el Plan Zapatero, per interessos econòmics, s'està implantant wifi a totes les escoles. I bueno, hem de considerar que els nens són a qui més afecta tot això, perquè nosaltres com a adults ja hem fet un procés de creixement i som més resistents, vulguis o no, a totes aquestes radiacions, però els nens són més vulnerables. Dues pinzellades de la situació. Si en un cas ja us anirem informant i sobretot a la primera al Congrés.
Pots recordar quan hi ha data concreta? O...
No tenim data, estem treballant per organitzar-lo. Quan tinguem una data, evidentment nosaltres farem una forta difusió aquí, però farem una fortíssima difusió fora, perquè és un congrés, o sigui, diguem que l'objectiu és social, saps, portes en fora de la universitat, evidentment aquí la farem, però nosaltres ens adrecem a nivell social, saps?
Per exemple, si hi ha gent que ens està sentint i no sé, de sobte, ara quan estàs explicant una mica que consisteix, té sospites de que pot estar patint alguna cosa així, com pot contactar
amb vosaltres? No, és que aquest és un dels problemes, no? És una informació molt censurada, hi ha molts científics que, o sigui, evidentment amb interessos perquè treballen per empreses que s'encarreguen de desmentir tot això, de dir que no afecten i tal. Llavors el problema està en que si jo pateixo un cansanci excessiu o qualsevol símptoma, inclús qualsevol enfermetat, però no la puc relacionar perquè no tinc la informació, llavors no sé d'on prové i llavors no puc fer res. I el problema és aquest, és oferir a la gent informació necessària, perquè nosaltres estem constituint una associació, no? Nosaltres, des d'associació o individualment o com tu vulguis, en qualsevol cas, mai podrem convèncer la gent de res. El que es pot fer és oferir la informació adequada, la suficient informació verídica perquè la gent decideixi per si mateixa, perquè som adults, no som nens petits. Un cop la gent té la informació ja decidirà per si mateixa, i precisament estem en un sistema en el que se'ns considera o bé nens o adolescents i no se'ns deixa decidir per nosaltres mateixos, però en el moment en què la gent sàpiga la veritat de les coses sabrà el que voldrà. Si no saps, el primer pas per canviar alguna cosa és la informació, sàpiguer. Si no saps, és impossible, estàs perdut, no?
Exacte, no, per això deia precisament, algú que vulgui saber-ne més a part del congrés
sobre el tema,
o si vol tenir informació de quan sigui aquest congrés per poder accedir.
És que nosaltres ja, en quan comencem a tenir-lo lligat, ja oferirem aquesta informació, farem difusió com hem fet ara amb fotocòpies, penjant amb correu electrònic, o sigui, de treballadors, tot el que estem fent, fem circulars, ho sap tothom, qui vulgui llegir ho sap tothom, i els alumnes doncs, de la manera que podem també. En el moment en el que vulgueu En el moment en què vulgueu informar-vos, doncs, us donarem... Nosaltres tenim un correu electrònic que es diu espaciolimpiosalut@gmail.com. Quan nosaltres sapiguem alguna cosa, farem difusió. Si vosaltres teniu algun dubte en concret, us podreu adreçar en aquest correu electrònic i nosaltres us contestem.
Vale. No, en tot cas, que no dubteu, no? Que a part d'aquí a la facultat, doncs les ràdios lliures estem precisament, no?, per donar veu a totes aquestes polèmiques cap als, sí, interessos i els mamoneos dels de dalt no surten i que, per suposat, bueno, compteu amb aquest mitjà.
Nosaltres, quan fem difusió als mitjans de comunicació, farem a tothom, no ens oblidarem de ningú. Tenim una agenda de... del 15, no? d'adreces al RAC Contenidor, a tothom, no? I a vosaltres també. El que sí que és interessant és que si per si un cas, si us interessa, ens envieu la vostra adreça de correu electrònic a la que us hem donat ara, espaciolimpiosalut@, i us afegim a la llista si no us tenim, i en el moment en el que hem de fer difusió o considerem apropiat, de seguida us fem un truc, de seguida anem a xerrar, de seguida estem a la vostra disposició.
Molt bé, doncs moltes gràcies per la teva aportació, per explicar aquesta cosa que jo almenys feia mesos que anava sentint sobre el que passa en aquest edifici, sí, i pel que veig en altres. I sí, bueno, una mica de, si portem una mica de llum, no?, aquests misteris de per què la gent emmalalteix.
Exacte, misteris, no?, però que estan claríssims. Molt bé, moltes gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Para que cuando seamos viejos y sin Alzheimer no encontremos la casa donde nacimos. Ella sigue allí, pero ya nada a su alrededor. Tiene la misma consistencia, convirtiendo en inconstancia un ataque a la memoria histórica de nuestra historia. De tu historia. Dicho muchos antes que yo, construcción igual a enfermedad, patología obsesiva, disfunción cerebral, ceguera repentina, frialdad emocional. No quiero ser hormiga ni vivir en un desierto de hormigón, grúas, agujeros, ni ser grillo mañanero que vive observando, tomando el sol. Hay muchas formas de vivir. Nuestra incluye luchar, saber tomar tiempo para parar, vivir respirando, dejando respirar. No hacer por hacer, no hablar por hablar, respirar. Tu historia.
No nos callarán. Radio Bronca, Radio Pica, Radio Contrabanda, Radio RSK emiten conjuntamente contra el decreto de la Generalitat y por la libertad de expresión y de emisión. Desde Radio RSK consideramos que las radios libres no estamos representadas en este decreto. Las radios libres son emisoras autónomas, tanto de las instituciones como de los poderes financieros o de cualquier grupo de presión político, económico o ideológico que quiera alterar en su provecho el mensaje. Sus objetivos son sociales y culturales y, por tanto, no son lucrativas ni tienen ningún proyecto directo o encubierto de explotación comercial. Su naturaleza es asociativa, gestionada de forma participativa y animada por personas cuyo objetivo es dar la palabra a la gente. Su sentido es el ejercicio directo del derecho a la comunicación, trabajando por recuperar la capacidad comunicativa de la sociedad, actualmente alienada.
su código de conducta, descansa en la práctica de la solidaridad y la cooperación para alcanzar objetivos que van desde la defensa de las emisoras libres hasta la democratización profunda de la comunicación, pasando por la defensa de la libertad de expresión. Somos Radios Libres. No nos callarán.
I a menudo llueve. Avui, de moment, aquesta tarda no. De moment sembla que no. Segueix la gent aquí assembleada al pont de la Facultat de la UB al Raval, des d'on estem emetent les ràdios lliures de Barcelona.
Está respectando, ¿eh?
Se está
portando.
Se está portando el tiempo. Radio Bronca 104.5, Radio Pica 96.6, Radio RSK 107.1 i en diferit a partir de quarts de 6 a Contrabanda FM 91.4. Recordar que dintre d'una hora i 20 minuts començarà la manifestació a plaça Universitat per la defensa de la universitat i l'educació secundària pública. I bé, mentre acabem, ens queden això, aquests 20 minutets fins a les 5 de la tarda, doncs volíem comentar alguns aspectes que dèiem, bueno, que ja hem anat veient en aquesta intervenció que tenim abans sobre la naturaleza enfermiza d'aquest edifici, en el sentit més estricte i literal. També parlàvem d'aquest espai que proporcionava una mica d'humanitat a aquest edifici terrible, com era la sala dels microones, aquell espai on la gent podia dinar, reunir-se, es feien dinadors a vegades, i que en el seu dia es va tancar aquest campus en nom de, no sé si la seguretat, la higiene o alguna d'aquestes paraules com ho dic, que serveixen per reprimir qualsevol expressió d'una mica de vida social i col·lectiva. També recordar, que és un tema que vam tractar quan es va obrir aquesta facultat, la realitat de moltes persones que vivien en l'espai que avui en dia ocupa aquesta facultat o en l'espai del costat, per exemple, l'edifici que podeu veure a l'interior del pati de la facultat, un edifici de vivendes, doncs recordem la història de dues veïnes que vivien aquí, que vivien absolutament assetjades per les obres i reformes d'aquesta facultat i que, bueno, la veritat és que no hem pogut seguir el cas, però sí que una de les dones va acabar morint per les condicions insalubres en què havia de viure. I, bueno, i a més enllà d'aquest aspecte més dramàtic i concret de les conseqüències de la vivenda, doncs no oblidar, no?, que el fet que aquesta facultat estigui aquí, en aquesta part del barri, que cada cop és menys barri, doncs és un agent més per la destrucció del que és el veïnatge. Estem ja encerclats, hi ha la facultat, hi ha el Centre de Cultura Contemporània, hi ha el Museu d'Art Contemporani, per exemple, aquí darrere, al carrer Vall d'Onzella, doncs quan hi vam arribar encara hi havia un edifici també on hi vivien famílies que està ocupat, avui en dia està ocupat, aquest espai ara hi ha una biblioteca,
la biblioteca de la universitat privada, que també
i religiosa,
que es va instaurar aquí, la Blanquerna al Vall d'Onzella, que va ser un altre dels elements per anar reconvertint aquest barri, i multitud més d'exemples que de fet culminaran una miqueta en poques setmanes amb també la instal·lació, la inauguració de la Filmoteca de Catalunya, el que era abans conegut com l'Illa Robadors, a la part més cèntrica del barri del Raval, abans conegut com el barri xino, i que passa d'estar a l'Avinguda Sarrià doncs al cor del barri del Raval.
Del
un altre
cop,
exemple més. Ahí està, això, a Robadors amb Sant Pau, ni més ni menys.
Ni més,
no?
Ni menys.
Qui no hagués dit això?
Doncs com deien, no? Cada cop menys barri, cada cop més solar per a la Barcelona fashion i pija, que tant agrada als polítics. I bueno, que no ens oblidem d'això, no? Que el solar en el que està construïda aquesta facultat doncs forma part del barri del Raval i que en certa manera s'està usurpant, no?, aquesta vida de barri, este sabor de barrio.
I si la part del Raval Centre i sobretot on estem ara, el Raval Nord, ja diguem que està totalment conquerida, doncs ara en aquests temps que han començat a córrer tots tot i les retallades i el poc pressupost, pues toca netejar el Raval Sud. I pues per això molts col·lectius i l'assemblea d'aquest barri, l'assemblea del Raval, doncs també estan lluitant perquè el pla de barris que hi ha
que hi ha en el Raval Sud, doncs bueno, no acabi d'arrasar l'última zona que queda en el Raval, on encara pues, bueno, es manté cert esperit popular i no ha arribat pues, a instaurar-se tants equipaments, bueno, equipaments o institucions gentrificadores com a la resta del barri, no? Però bueno, ja ho veurem. És el que, bueno, ja que aprofitàvem que acabava de sonar la cançó de la Petaluda en el Mestrit de Memòria Històrica, pues no està més recordar aquestes coses que fa tan poc que han passat, no? I que de fet segueixen passant. Volíem aprofitar també, ja que estem fent ràdio i això està sonant a totes les ràdios i anirà repetint-se, doncs de fer un recordatori també, pues, bueno, per una cosa que pot semblar diferent, però en veritat tot està vinculat, que és a les detingudes i encausades per l'acció del Parlament, el bloqueig del Parlament que ve el 15 de juny d'aquest 2011, que com sabeu, doncs, bueno, hi ha 22 persones que estan encausades, que ja està fent tot un procés que se les ha portat a l'Audiència Nacional a Madrid, i bueno, doncs per això tampoc explicarem molt, ho remetrem a una web que és 15mlliure.org, també hi ha que escoltar doncs, diferents intervencions i programes especials que s'han fet en les ràdios lliures i sobretot escoltar aquest rap pues, bueno, en solidaritat que s'ha fet des de Ràdio Bronca a les companyes d'aquesta ràdio germana que es diu jo també estava, no? Pues eso, estàvem totes al Parlament. Vinga, ahí un poco más de hip hop, pues no teníem bastant.
Més la violència
violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les
greus incidents.
També en violència en el carrer,
pintada alguna esquitxada amb pintura i fins i tot hi ha hagut una diputada de Convergència que ha patit una petita lipotímia.
Més la violència
violenta i violència, el caos violent, la violència que s'ha viscut a les
greus incidents.
Se'ls han escupit, se'ls ha tirat pintura.
Més la violència
violenta i violència
i la violència,
fer ús de la violència,
les actituds violentes, la violència,
violència, agressivitat.
Més la violència
violenta,
més la violència
violenta
i la violència.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Jo estava,
jo també.
Jo estava,
jo també.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Ben, 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 aturem el Parlament.
Jo estava,
jo també.
Jo estava,
jo també.
El Parlamento, lo más sagrado, ahí donde te duele,
te hemos tocado.
La democracia, nuestra desgracia,
nuestra desgracia, sí, vaya falacia.
¿Quiénes son los de traje de chaqueta que buscan, que pretenden que la gente se esté quieta?
Vaya jeta.
Vaya jeta, sí. Ven, 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 aturem el Parlament.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Jo estava,
jo també.
Jo estava,
jo també.
Algun spray actuando,
una botella de agua volando.
Esta es la nueva guerrilla, con sus armas de destrucción masiva. Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Nuestra acción y nuestra decisión
es un delito para tu institución.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Ven, 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 aturem el Parlament.
Yo estaba,
yo también.
Yo estaba,
yo también.
Qué escándalo habéis montado, cuando afuera nada había pasado.
Y dentro del Parlamento, con los de siempre partiendo el bacalao.
Los de siempre.
Los medios apuntan, la policía dispara. Los medios apuntan,
periodistas cómplices de esta maquinaria. Cómplices.
Juntas para protestar, no nos van a hacer callar.
A alguien van a señalar,
alguien tiene que pagar. ¿Quiénes son los terroristas?
¿Quiénes son los terroristas?
Los Mossos en la ciudad de la justicia. ¿Quiénes son los violentos?
¿Quiénes son los violentos?
Los de traje de chaqueta
que están en el gobierno.
Los que firman, patan y recortan,
y nuestra vida nunca la respetan.
Lo que pactan, firman y recortan,
y nuestra vida nunca respetan.
La dura se queda sin abrigo.
Pobrecita, qué frío.
Qué frío.
Otoño caliente y aquí está la gente.
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 Otoño caliente y aquí está la gente. Otoño caliente y aquí está la gente.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Sí, aquí, desde Radio Bronca, Roquetas, ocupando los micros, ocupando las ondas, las calles y las plazas. Sí, Radio Bronca, Radio Libre, contándote lo que acaba de ocurrir.
Sí, sí.
Ven, Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Ven, 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 Nature en el Parlamento.
Yo estaba.
Yo también.
Yo estaba.
Yo también.
El pueblo unido funciona sin partido.
El pueblo organizado funciona sin Estado.
El pueblo unido funciona sin partido.
El pueblo organizado funciona sin Estado. Sin Estado, sí. Asambleas de barrio, autoorganización, acción directa.
Autogestión.
Gerard Martín. José María Llop, Ana Isabel Marcos, Montserrat Tura, Joan Boada, Gisper, Malik Puig.
Y Artur Mas, y me dejo muchos más. Que se enteren bien los políticos, que si nos tocan a una, nos tocan a todas.
Nosaltres també estàvem al Parlament, per suposat, les ràdios lliures, si voleu sentir... Per exemple, el seguiment que s'ha fet d'aquella jornada al Parlament o moltes altres que hi ha hagut durant els últims mesos, doncs un dels llocs que podeu trobar és a podcast.radiobronca.info o a podcast.contrabanda.org. I encarem ja els últims minuts d'aquesta emissió especial des de la UB Raval, aquí al centre de la ciutat podrida de Barcelona, quan tenim un company que ens pot explicar una mica pues, com s'ha anat cuinant tota aquesta jornada, aquesta setmana reivindicativa. I no sé si podríem començar perquè ens expliqués una mica com ha anat, a part d'aquí de la UB al Raval, com ha anat la jornada de vaga. No sé.
Sí, bueno, avui, com explicaves, el 17 de novembre començava la vaga general d'universitats públiques catalanes convocada des de la PUDUP, la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, i una mica era una vaga enfocada tant als estudiants com als treballadors i professors de les universitats públiques. Llavors, bueno, al mes del Raval, que hi ha hagut un seguiment complet de la vaga, tant per part del PAS com dels estudiants. De fet, les aules estan tancades perquè el Badel no ha vingut, bàsicament, i estaven les aules tancades sense perquè no hi havia les claus, demostrant que si el PAS para, doncs la universitat es tanca i qui té la força. I a nivell de la resta d'universitats, pel que jo sé, hi ha hagut un seguiment rotund a totes les facultats, fins i tot bueno, a la Pompeu, a l'Autònoma, especialment a Lletres, a Ciències Polítiques, tot aquestes realment quasi no s'han fet classes, fins i tot a facultats bueno, menys tradició de lluita, diríem, com a la UB Diagonal, no? a Dret o Econòmiques, s'han fet també accions pel matí, s'han fet piquets informatius, etc, explicant les condicions de la sexta de la vaga, i no s'han fet classes a la set, alguna classe reduïda, no s'ha hi ha hagut un seguiment pràcticament total, no, de la vaga, i fins i tot torno a dir Econòmiques o Dret, on són facultats amb tradició més curta, no, de lluita i d'assemblea. Llavors, això demostra que realment aquesta vaga s'estava esperant, que la gent ja ha dit prou i ja està farta de que la retallin, de que li pugin les taxes, de que li massifiquin les aules, de que li precaritzin les condicions laborals ja de per si bastant precàries, o de que a sobre el vulguin acomiadar, no? O que no li renoven el contracte, que és bàsicament el que estan fent, més que acomiadar. Llavors, això, bueno, això com deia, no? És el que demostra aquesta ràbia, aquest malestar, i que fins i tot pues, a tres dies de les eleccions, no? Quan ara tots els polítics estan callats, em sembla que m'han dit aquest matí al castellà, a la universitat, sortia dient que no hi havia retallades a les universitats, que això era fals, que hi havia 9 alumnes per professor, que era el rating més important d'Europa, bueno, més elevat de quasi com a Alemanya. Bueno,
no, avui hi ha 0-0, no? És la ràtio avui. 0 professors, 0 alumnes. Jo crec que és de lo millor que s'ha aconseguit en molt
sí,
de temps.
Sí, sí, sí. Per sobre d'Alemanya, de França, està per sobre. Realment té raó i pot estar orgullós, no?, dels estudiants i dels treballadors que han fet vaga i que han aconseguit aquesta xifra meravellosa. Jo crec que és això, no? Es demostra cada vegada que ells no poden ocultar les retallades que estan havent, tot i en període electoral, no? I que fins i tot sabent, i perquè ho sabem, que de cara al 21 pues, hi haurà més retallades, ja hem dit que prou, ja hem dit que no ens aturarem, no ens resignarem i que continuarem la lluita, no? I una mica avui, per exemple, parlant des del Raval, no? Des d'aquí l'UB Raval, bueno, en conjunt amb l'UB Central i els companys que estem parlant aquí per l'UB al centre de Barcelona, doncs hem fet un cercavila, no? Ha sigut un cercavila amb temàtic, per dir-ho així, amb diverses accions que han tocat directament pues, els punts claus, jo crec, no? I tant a nivell de la universitat, no? De com s'enfoca la retallada a la universitat, com a nivell bueno, de la societat en general, no? I de la Unió Europea. Un d'aquests ha sigut el Santander. S'estava cridant fora les empreses de les universitats, no? El Santander és la primera empresa a la universitat, l'empresa que et diu que et dona beques, no? Quan són hipoteques, no? Però ell li diu beques i que fa sortejos de beques i fa no sé què i bueno, s'ha entrat, s'ha estat bueno, cridant, s'ha cridassat, no? Es deia culpables, és evident, i la gent pel carrer s'apropava i deia, hòstia, si és que teniu raó, aquesta gent ens volen, bueno, ja sabem com són, no? Ens volen robar tot. Després s'ha anat a la borsa. Jo crec que ara més amb tot el tema de Grècia, no? Avui s'ha alcançat, em sembla que és el 474 punts o alguna cosa així de deute, no? Em sembla que és ja a nivell del rescat estem i hem fet una celebració una mica macabra, no? Pues anant allà a celebrar aquest nou rècord, com el de 0-0 que teníem abans, pues aquest nou rècord i
tirant... Que és que has d'acumular, és com lo de la caixa, no? Amb 500 punts que et regalen exactament.
Exacte. Bueno, et regalen, em sembla, et canvien el govern des de dalt.
Ah, boi.
Sí, i després a sobre t'apliquen les retallades al Parlament.
Ah, molt bé.
És el pack complet. I no cal ni anar a votar, és molt fàcil. Ja està. Són abstencionistes també, els parlamentaris. I bueno, hem anat a la borsa, no? Hem estat el dia també escridassant, etcètera. I després hem passat a la conselleria, que estava des del principi ja custodiada per la policia. No se senten segurs. Ja saben que si hi ha un dia de jornada de lluita estudiantil s'han pues, de protegir ells mateixos, no? Bueno, les seves conselleries i els llocs on està el masculer i el castellà en els seus despatxos, bueno, segurament no estan als seus despatxos per l'hora que hem anat estaven esmorzant o alguna cosa, però que estarien per allà, no? I no hem pogut entrar perquè hi havia, bueno, fora no hi havia molta policia però dins estaven per allà tots en línia, diríem. Però bueno, hem estat també escridassant, pressionant una mica, no? Animant el tema, exigint que el masculí baixés, que no ho ha fet evidentment, i després hem fet a mi una mica improvisar, no? hem passat pel Banco d'Espanya amb una gent molt interessant com la Guàrdia Civil, que ens ha rebut molt bé, i hem fet bueno, diverses accions així pel centre de Barcelona, i el que en tot moment s'ha demostrat és això, no? El prou aquest de ja, o sigui, de perdre's al riu, no? I anem a fotre canya i a prendre els carrers i a començar, no? I tot i no ser les masses que estàvem aquest matí al carrer, pues es demostrava que ja no ens foten més por, no? I que no anem a suportar aquestes retallades. I bueno, i avui, pues ara d'aquí poquet, no? A les 6 de la tarda hi ha la manifestació unitària, la de la PUDUP, de totes les universitats públiques catalanes i de Barcelona i oberta a sectors, a la resta de la societat, no? Des de la sanitat en lluita a la resta d'empreses en lluita que hi hagi i sobretot pues, les assemblees de barri, no? Assemblees de 15M, etc. No?
I l'ensenyament secundari també, no? Està convocat. Bueno, i de fet ens explicaven que estava baixant una columna des de Santa Coloma que portava unes hores caminant per arribar a la manifestació. Deies abans que el conseller, crec que deies, deia que no hi ha retallades en universitats, no sé què. Potser és que, clar, òbviament l'escenari de la universitat, com molts altres, ve de molt abans d'aquestes retallades, no? Amb una, i potser seguint aquell lema que es crida a vegades a les manifestacions que es, li diuen retallades i no ho són, que són privatitzacions. I és el fet, doncs, aquestes pujades de les taxes, aquesta penetració del món empresarial dintre de la gestió i la presa de decisions a la universitat, tot aquest tipus d'elements que potser no són exactament retallades en tant que no sé si retallen o no retallen els pressupostos, però que sí que és un canvi de model que perjudica tant a les treballadores com a les estudiants.
Sí, sí. Sí. Bueno, en primer lloc sí que hi ha unes retallades que són evidents, hi ha unes retallades dels pressupostos, vull dir, es parla d'un 33%, em sembla, fins al 2012 o 2013 diria, que és un terç del pressupost, vull dir, no és qualsevol
sí
cosa, no?
Sí.
I, o sigui, aquestes retallades existeixen, la gent està quedant-se al carrer, no? Estan pujant els preus, per tant, això existeix. Ara, com bé deies, no? Aquestes retallades no són casuals, no és senzillament que ens hem de... aquest discurs de l'austeritat, no? De que ens hem de sacrificar i tot això, sinó que van en una línia concreta, no? Que és, per exemple, per què atacant els professors associats, sobretot, no? Per precaritzar encara més la plantilla, no? Per què no estan renovant quan es jubila algú, el que fan és pues, donar, no dos, sinó un contracte d'associat, no? I així van fent, i estan així modelant la plantilla tal i com volien i una mica com va introduir el Pla Bolonya, que bàsicament va ser obrir la porta a totes aquestes modificacions. Això ja vam tenir una lluita bastant forta per allò, no? La van aplicar perquè... aquí, bueno, o ataca realment o t'ho apliquen el que sigui, ja, bueno, a Grècia ho podem veure, no? 11 vagues generals i encara estan per allà, bueno, vull dir, els estan fent tot això, i... hòstia, i... què anava a dir?
Et truquen, et distreuen amb sí, la trucada. Sí,
sí. No, ja, el que deia, no? Això, però és el que va obrir tot això, no? Que entessin les empreses, que passessis a la universitat a dependre del capital privat, per començar, no, algo que fins ara, fins al moment, amb aquesta idea de l'estat del benestar, no, que s'havia guanyat en un moment de boom econòmic, doncs s'havia portat a protegir allò que es considerava, no, els serveis bàsics o els serveis de la gent, o que era sanitat i educació. Bueno, ara veiem a sanitat també, vull dir, són, és que són lluites totalment paral·leles, no, i dels serveis públics i d'això, no, tant a universitat com a educació. S'està retallant amb l'objectiu de privatitzar, no? El cas de sanitat per deixar en un estat pèssim els hospitals i que es digui, mira, és millor que es privatitzin, i en el cas d'educació, pues, ja directament modelant, no? Aquesta universitat que volen a cop de decreto, a cop de retallada i a cop de porra quan toca. I a més d'això, el tema de la governança, per exemple, es veu claríssim, no? El que tu comentaves, aquest canvi de model, no? De passar d'una universitat en què teòricament està regida per uns òrgans més col·legials, diríem, no? No democràtics, però col·legials, en el sentit que cada professor té uns vots, els estudiants en teoria tenen uns vots, petits, molt reduïts, però bueno, tenen en teoria alguns, i els treballadors uns altres, i després hi ha el rector, i una mica és com un pacte, no? La universitat, en aquest sentit, de tres estaments. Ara no, ara directament el model que et volen aplicar i que estan fent, de fet estan negociant i estan parlant en secret en un comitè que s'han creat ells, que es diu una comissió, que es diu no sé què, de governança, i que ho fan en secret, vull dir, sense informar ningú, i que en un any volen aplicar-ho a fet, doncs en aquest model el que volen directament és que hi hagi un rector, que un rector empresari, podríem dir, un rector director, que amb el seu equip rectoral, format per gestors i per consellers, diríem, provenents del món de l'empresa...
Pel govern dels millors?
Pel govern dels millors, sí, sí, els aristòcrates del segle XXI, doncs... directament marcarà tant els objectius estratègics de la universitat, que això vol dir en què vol investigar, en què no vol investigar, quines carreres s'han de fer, quines s'han de tancar, etcètera, no? I tota la resta, sinó directament ja també els diners i les decisions de cada facultat, en el sentit que directament aquest equip rectoral nomenaria un degà i aquests degàs nomenarien a caps de departament, etcètera, no? És a dir, totalment un esquema jeràrquic, no? El típic d'una empresa en el que el cap li passa al subcap i el subcap així, i llavors no hi ha en cap moment un trencament de fidelitat, diríem, o unes contradiccions internes dins de l'organigrama de la universitat. I això és evident el que tu estaves comentant, vull dir, això reflexa totalment el que estaves comentant i que és la privatització encoberta. Abans, a l'època Bolonya, deien privatització encoberta, ara ja és descarada, vull dir, ara ho volen fer tal qual, i t'ho estan dient així, no? Diuen que cal millorar el rendiment, la competència, l'excel·lència, no? En un terme, l'excel·lència, el govern dels millors, l'excel·lència, perquè és que es puguin pagar carreres de 8.000 euros, o de 3.000 o de 4.000, que és el que s'està pagant a Xile per una carrera, per exemple, 4.000 euros, fent l'esto, són 4.000 euros, i allà va ser perquè amb la dictadura, als anys 80, vam ficar a cop de, no de porra, sinó de rifle, pues tot els plans neoliberals en sanitat i educació, no? Això és bàsicament el que allò va ser un laboratori en el seu moment del neoliberalisme, i ara és que és el que volen aplicar aquí com a Grècia, com a altres llocs, no? Però aquí a Catalunya. I això una mica responent, no? I aquesta lluita llavors no ve d'ara concretament, no? Ha tornat a començar el maig passat, no? També tot amb lo de l'acampada, la pujada de CIU, el començament de retallades, etc. I ara comença, avui és el tret de sortida, diríem, d'aquest curs, i un tret de sortida amb molta força, però ve d'abans, no? Ve d'anys de treball, de denunciar la privatització que s'estaven donant, els passos que estaven donant, totes aquestes conferències europees, tot aquest, que si, bueno, el Pla Bolonya, no? Evidentment, però totes aquestes conferències de rectors europeus, tal, que estaven portant, bueno, bàsicament amb els seus documents en dalt, a encaminar cap a aquesta direcció, i ara estem veient clarament, vull dir, ara ja no poden ocultar, no? O no els interessa ocultar-ho, ara és el moment d'aplicar-ho i ja està.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Són just les 5 de la tarda, havíem dit que estaríem aquí fins a les 5, però just les comença a replegar gent i bueno, si estem les ràdios lliures al carrer és perquè si algú vol comentar qualsevol cosa, agafi el micro i tiré pelante, que per això estem les ràdios lliures.
Sí, bona tarda. Bueno, jo m'he tensat aquí a fer una mica de suport a tota la moguda, a tota la lluita, no? que estem portant la gent des de la societat, des de baix de tot. I ara que el company ens explica... que aquesta lluita a les universitats ja fa temps que es porta. Jo recordo, per exemple, que fa 10 anys ja va començar tot amb lo de la LOU.
Jo també.
Hi va haver unes mogudes impressionants, molt fortes, unes ocupacions a les universitats, a totes les de Catalunya, que les van paralitzar durant mesos. Semblava, en aquell moment manava el Partit Popular, el PSOE estava a l'oposició, corria l'any... crec que 2002.
No, 2001.
2001, sí.
I el PSOE muntava manifestacions el PSOE, en contra de la LOU.
Sí, feia unes manifestacions espectaculars. No? Després, quan a l'any 2004 va pujar el PSOE, no van tirar res en contra de la LOU, al contrari, ho van impulsar amb més força, acceptant el que ens coneixem com Pla Bolonya, que era una volta més de torca, deien que era una adaptació a l'espai europeu. Això és una fal·làcia, és una adaptació al mercat, simplement, deixant de banda pues, tot el que en economia s'explica com els principis de l'equitat, la proporcionalitat, la igualtat d'oportunitats, tot això dins del seu sistema econòmic, no... ja no dic des de fora, no? Des de fora plantegem coses bastant, bastant diferents que aquestes, però és que se suposa que teníem projectat aquest model de proporcionalitat que defensava el PSOE, ara pues, l'han abandonat, no? Perquè sempre que s'ha imposat el mercat, i el mercat, pues, no sé, els té lligats de mans i peus, no? Només cal veure el que ha passat a Itàlia ara mateix, no? De que hi ha un govern, que no hi haurà eleccions, han ficat a un munt de catedràtics i gent de no se sap ben bé d'on ha sortit, no? D'empreses molt importants i de bancs molt importants i ara manaran el país sense ni tan sols haver eleccions. No? Això que ens significa pues, que les tensions són molt fortes i ho seran més. No? I no només nostre contra ells, sinó que entre ells també n'hi haurà moltes, moltes tensions, perquè a la mateixa universitat ja es veu, no? El que passa entre els associats, els catedràtics, la lluita que n'hi ha també de privilegis, entre els treballadors de més baix rang, ja siguin conserges o treballadores i treballadors de la neteja, no? Respecte als que arriben a l'hora que els hi toca i fan mala cara perquè tenen que donar classe. No? Bueno, aquesta és una mica la meva opinió. Jo el que sé és que per tradició a les universitats l'organització assembleària sempre ha funcionat, ha donat bons resultats i ens genera lligams entre nosaltres que fa que tinguem més força per reivindicar el que nosaltres creiem que és just.
Molt bé, doncs com dèiem, no sé si no hi ha més, no sé si algú vol comentar alguna altra cosa, alguna opinió, algun matís, alguna impressió sobre la jornada d'avui, alguna proclama per anar a les 6 a Plaça Universitat a la manifestació, algun xiste sobre consellers d'Economia i Universitat. I si no és així, doncs acomiadarem aquesta transmissió. Portem des de les 3 de la tarda, matent des de la UB del Raval, conjuntament la coordinadora de Ràdios Lliures, amb Ràdio Bronca al 104.5, Ràdio Pica al 96.6, Ràdio RSK al 107.1, i bueno, d'aquí a una estoneta podeu sentir-ho també a Contrabanda FM 91.4, coordinadora de Ràdios Lliures, radiolliures.info, i aquí seguim, que mentre hi hagi... sí, que explica què? Deia, no, bueno, que això, radiolliures.info, podeu seguir la informació d'aquesta coordinadora que es dedica a pues, defensar l'existència d'aquestes ràdios lliures històriques que porten més de 30 anys aquí a Catalunya pues, donant veu a qui normalment no la té als mitjans de comunicació de masses, que ara mateix estem assetjades per un decret que porta el congelador més d'un any però que qualsevol dia podrien aprovar i que podria impossibilitar legalment la nostra funció de comunicació, doncs amb sancions per interferències contra Radio Pica, o la freqüència del 96.6, que porta més d'un any patint les interferències per part d'una ràdio pirata de veritat, és a dir, que comercia amb un dial, és a dir, que emet publicitat en un dial en el qual no pot emetre, almenys a Barcelona. També amenaçades per les gestores de la propietat intel·lectual, que volen tenir una part del nostre negoci, perquè sembla que no s'han enterat que nosaltres no fem negoci amb això de la comunicació. I, en definitiva, tota una sèrie de històries que ens fan recordar-vos un cop més, no?, que les ràdios lliures depenen de l'autogestió, de l'assemblearisme, i que necessitem la vostra col·laboració, el vostre suport per seguir endavant, no?, amb aquestes sortides al carrer i amb les activitats habituals a tots els dials i les pàgines web. Ara sí, podem posar una mica de música i acomiadem el programa. Moltes gràcies a tothom i ahí seguim en les ondes, en les facultats ocupades i a tot arreu. Salut. Ahora ponemos la música, ya viene de verdad, lo prometemos. Ahora es muy fácil, es un botoncito que lo subimos y entonces ya sale la música, entonces queda todo así como seguido. ¿Sabes cómo en la radio cuando la escucha que se oye todo seguido? Así como, hostia, que no paran de hablar esta gente, no sé cómo lo hacen.
Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos?
Aprofitem per recordar-vos com hem fet abans, que la coordinadora de Ràdios Lliures estarà aquest dissabte, dia 19, allà a l'All School, Centre Social Ocupat de Vallcarca, avinguda Vallcarca, a partir de les 8:30, sopar de vegà i un fantàstic espectacle als gravitans, i segurament ens tornarem a veure al carrer en no poques setmanes. Vinga, radioslliures.info. Seguiremos en P.
Fuimos a llegar, hace tiempo que acabo el No vamos a esperar. Ahora que salimos ya de nuestro ensimismamiento y nos negamos a aceptar que esto sea todo lo que hay, no volvamos a salir del camino que nos trajo aquí. De este lado surgirá otra fuerza con la que lograr detenerte una vez por todas. Máquina del mal. Me acuerdo del tiempo en que nos faltaba el aire a cada vez y llevábamos disfraz, la cuestión era disimular. Todo estaba por venir y cuando vino estábamos allí. Somos muchos porque somos mil, en cada plaza, en cada barrio, y marchamos juntos porque solo hay. Se ha llegado hasta aquí.
La clase obrera, ¿dónde se ha metido? La clase obrera ha desaparecido. La clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido, la clase obrera se ha extinguido, no existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media, en los H&M solo de clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo en clase media. La clase obrera donde se ha metido, la clase obrera ha desaparecido, la clase obrera nunca ha existido. La clase obrera no tiene sentido, la clase obrera se ha extinguido, no existen las clases, solo existe el vicio. Los cajeros de Ikea son de clase media, en los H&M solo de clase media. Las medias jornadas son de clase media. En la cola del paro solo en clase media.
Yo era el primero de mi clase y ahora estoy a punto de ponerme una media en la cabeza.